Les dues arrenquem l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell i, per tant, dia d'expulsar-se definitivament del mal cos, en certa manera, que ens va quedar dilluns amb l'empat contra el Logroñés i el posterior tancament del mercat de fitxatges. Dels reforços a la plantilla, millor que tots ens passem ja pàgina amb aquests jugadors i amb aquest cos tècnic. El Sabadell jugarà la salvació en els pròxims 19 partits, les pròximes 19 finals, començant per la d'aquest diumenge a Les Palmes. Torna Pierre Cornut, un home fonamental en el carril esquerre en les últimes setmanes. I, per què no, també volem tornar a veure la millor versió del Sabadell fora de casa. Des de la visita al Molinón, allà a finals de novembre, que l'equip d'Antonio Hidalgo no perd lluny de la nova Creu Alta. Que s'està jugant millor que el Temple és una realitat. També s'estan aconseguint millors resultats. Que amb empats és insuficient, com els 5 últims, també. Els jugadors són els primers que ho saben i avui ho escoltareu amb veu d'un dels qui mai deixa de creure al terreny de joc, Òscar Rubio.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Sergi Cubero, a les vies de so, comencem.
Comenta la recepció.
De seguida tindrem aquí el Sergi Garcés amb les millors declaracions d'Òscar Rubio a la roda de premsa d'aquest migdia, en el dia de tornada a la feina del Centre d'Esports Sabadell. Saludarem Jorge Betancor, periodista de la ràdio oficial de la Unió Deportiva Les Palmes, perquè ens apropi tota l'última hora al voltant de l'equip Pio Pio. Saludarem també l'Ariadna Garriga, exjugadora del Sabadell femení, que ha fitxat recentment pel Mérida de la Primera Nacional. Molt waterpolo avui perquè l'equip femení de l'Astralpool viatja en uns minuts cap a Verona, cap al nord d'Itàlia, on demà s'estrena la lligueta d'enguany de l'Eurolliga. Atenció també al cap de setmana de partidassos a la segona B de futbol sala i també les mesures anunciades fa uns minuts pel Departament de Salut al voltant de la flexibilització pel que fa a les restriccions en el món de l'esport.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei en un partit esbojarrat a Granada. Al minut 87, els de Ronald Koeman perdien per 2-0. Finalment, es van imposar 3-5 a la pròrroga. En l'altre partit, el Levante va eliminar el Villarreal amb un gol en el minut 120. A les 9, es completen els quarts de final amb el Betis Atlético. L'Atlético, d'altra banda, volíem dir, ha anunciat un quart positiu, el de Moussa Dembélé, que se suma als de Joao Félix, Mario Hermoso i Yannick Ferreira Carrasco. Reben dilluns a la nit al Wanda Metropolitano al Celta. I com dèiem, entre aquestes mesures de flexibilització que han anunciat els departaments de Salut Interior, es troba la represa de les competicions esportives que donen accés a competicions estatals. Per exemple, seria el cas de la Primera Catalana de Futbol o de la Copa Catalunya de Bàsquet. Després entrarem al detall. A més, reobren els gimnasos i instal·lacions esportives interiors amb un aforament del 30%.
Han parlat en les últimes hores.
El gran heroi ahir de la classificació del Futbol Club Barcelona per les semifinals de la Copa del Rei, el francès Antoine Griezmann.
Yo creo que dimos buena imagen, ¿no? Hasta el final creo que hicimos el gol en los 80. Eso pues muestra que tenemos la mentalidad esa ganadora, ¿no? De darlo todo hasta el último minuto y yo creo que nos puede ayudar y dar confianza para lo que resta de temporada.
De quin partit no estarem pendents?
Del partit de la competició, del clausura, en aquest cas de la Liga d'Expansió de Mèxic. A les 11 de la nit s'enfronten el Tampico Madero contra el Cancún.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant una jugadora blaugrana, ex del Sabadell. Moltes felicitats a l'Alexia Putellas.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.com.
2:05 de la tarda, 2:05 de la tarda, en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 4 de febrer del 2021, en el dia de tornada de la feina del Centre d'Esport Sabadell, que habitualment és els dimecres, però clar, en setmana de partit en dilluns, doncs ahir havien de descansar i dimecres havien de descansar els homes d'Antonio Hidalgo, i per tant, un dia menys per preparar aquesta visita a l'estadi de l'Estadio de Gran Canària de diumenge, 8:45 del vespre contra la Unió Deportiva Les Palmes, de la qual també després en parlarem. Veurem com han portat la ressaca de la presentació de Jesse Rodríguez, però com diem, avui ha estat dia de tornada a la feina al Centre d'Esport Sabadell. Sergi Garcés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
I no sé si dia fins i tot, de, com deia al principi, de treure's ja de sobre les males sensacions o la destrempada, en certa manera, que va deixar el dilluns aquesta setmana, entre el partit i el tancament de mercat, i pensar que la vida segueix, que queden 19 partits i que el Sabadell té, com diem, 19 finals, començant per parlar d'aquest diumenge.
Sí, allò de la vida segueix sona molt transcendental, però és més aviat que tampoc hi ha massa marge per pensar-hi gaire més, perquè estem ja dijous, com dius, aquesta setmana que ha estat especial per això de jugar dilluns, ens deixa un calendari un pèl canviat, i que el dia de tornar a la feina sigui amb un dia menys respecte al partit, també ajuda que tot sigui molt més fluidet. Ho dic perquè si tot va bé, demà parla Antonio Hidalgo, per tant, la setmana la rematarem gairebé abans de començar-la, però sí. Dia d'entrenament, sense gaire novetat, eh? Avui a l'estadi de la Nova Creu Alta, una sessió d'aquestes de tornada a la feina, de visualitzar. Avui ha passat per roda de premsa Òscar Rubio i així ho ha comentat, que avui han començat a estudiar ja també l'equip de PPM, aquest proper rival que és la Unió Deportiva Les Palmes, i sobretot pensant que aquesta dinàmica dels famosos 5 empats consecutius que porta el Sabadell, Pau, d'aquestes 7 setmanes seguides, o 7 partits seguits sense perdre, això sí, amb només una victòria i 6 empats, és a dir, 9 punts dels 21 possibles, doncs permeten al Sabadell ser relativament optimista, però també el deixen en una situació, de moment, a hores d'ara, complicada, com és la d'ocupar una de les 4 places de descens directe a la Lliga Primera Federativa o Lliga Pro.
Que li posin ja l'etiqueta aquesta, perquè
a més, veient les reaccions que hi ha entre la gent que està menys al dia de la pel·lícula, encara aquí va sistemàticament repetint allò de si el Sabadell baixa segona B, bé, serà la tercera categoria, però anem oblidant-nos una miqueta del tema de la segona B, sobretot com l'hem conegut en els últims anys.
Sobretot per la quantitat d'equips. Després ja parlarem de millor, pitjor, de... Esperem no haver de parlar massa, també t'ho dic, però bé, no és la segona B que coneixíem la temporada passada, ni molt menys. Nova oportunitat, a més, Sergi, de sortir de la zona de descens. Clar, aquí al final també estem en el de sempre. Fins que no arribi la setmana que ve contra el Real Zaragoza, el Sabadell segueix sent dels equips de cua de la jornada. És a dir, que al final jugues amb aquest avantatge o desavantatge, cadascú que li posi l'etiqueta que vulgui, de saber què han fet els teus rivals. Per tant, de saber si tu guanyes aquell partit, a quants punts, o si surts del descens o no, si tu empates, a quants punts et quedes, o si surts del descens o no, i si perds, evidentment, a quant se't queda la salvació, en aquest cas.
Sí, 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 és el que té jugar, doncs, en 4 dies, perquè al final cada jornada de la Lliga Smartbank, de la segona divisió, gairebé de manera sistemàtica s'està disputant en 4 dies, és a dir, demà arrenca, dissabte gruix de partit, diumenge l'altre gruix de partit, en aquest cas amb el Sabadell implicat, i dilluns encara queda alguna ressaca per allà d'algun partit que queda penjat. Com dius, la setmana que ve serà completament diferent i serà el Sabadell el que obri el foc a casa davant el Real Zaragoza, però bé, d'això en tindrem temps de parlar-ne.
I tant, protagonista avui, per tant, Òscar Rubio.
Òscar Rubio, sí senyor, el jugador lleidatà, que a més és un dels jugadors més en forma que està tenint el Sabadell en aquestes darreres jornades, va marcar i ho va fer amb protagonisme
Bolàs, a Almeria.
Almeria, al Juegos del Mediterráneo, va tenir aquesta titularitat de nou, a més sent peça important per allò de la dualitat de posicions, perquè en vam veure un Òscar Rubio alternant tant la posició de carriler dret, aquella que de manera més natural molts diran, home, de lateral, que és com juga ell, bé, de carriler dret, en aquest dibuix de 3 centrals i 2 homes amb molt de recorregut.
Sí, perquè pensem que això ho hem explicat més d'una vegada, en fase defensiva, a no ser que sigui l'altra alternativa que comentaràs ara, ell defensa la línia de 4 del mig del camp.
Correcte, avançat, perquè ens entenguem, eh? No és dels que tanca, sinó dels que juga per
no,
avançat.
No seria la mateixa alçada que Pierre Cornut, per fer-nos la idea.
Exactament, a diferència del que li va passar, per exemple, aquest passat cap de setmana, aquest passat dilluns, perquè en el moment que va haver-hi l'entrada de Víctor García en substitució de Jaime Sánchez, va ser Òscar Rubio el que va passar, llavors sí, a ser el central dret, no? Per tant, ja no era el carriler, ja era el central dret, i això sí que provocava que el lleidatà, defensivament, podríem dir-ho així, sí que actuava com a lateral dret, aquest central que cau una mica a banda a l'hora d'ocupar la posició. Però bé, difícil d'explicar així en paraules, fàcil d'entendre pels que habitualment són fidels a veure els partits del Sabadell i que els hi expliquem aquí a la 94.6. Com dic, un dels jugadors més en forma actualment, aquesta, no sé si dir vigèsima, ja vintena joventut que té l'Òscar Rubio, perquè ja no
m'agrada... Que ens expliqui el secret, perquè és espectacular.
És impressionant. Un jugador que, bé, no les tenia totes, Pau. Aquest estiu vam renovar amb el Sabadell per allò del salt de categoria. El cos tècnic, la direcció esportiva, va confiar en el seu paper, fins i tot integrador dins del que és el grup, de fer vestidor, de ser un dels premiats, anem a dir-ho així, per a la feina de les últimes temporades, però com dic, no només està sent un premiat, sinó que a més està tenint aquesta presència també a l'11 titular. No hem parlat tant d'ell, hem parlat més de l'equip, d'aquesta sensació que, si et sembla, comencem per aquí, la sensació que deixen aquests empats, i la sensació, diu Òscar Rubio, de dir, ep, és veritat, estem empatant molt, 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 molt respecte al que abans passava, que l'equip era incapaç d'empatar, gairebé ho perdia tot, però sobretot, des de la sensació també, no sé si compartida per part teva o no, Pau, d'això que escoltaràs, de que el Sabadell, dintre d'aquests empats, sobretot els últims, en molts d'ells ha merescut alguna cosa més.
Molts d'aquests empats jo crec que hem merescut emportar-nos algo més, no? Sense anar més lluny, l'altre dia contra el Logroñés, jo crec que vam estar molt més a prop de la victòria que el Logroñés. Però bueno, al final lo important és això, pues ser un equip consistent, sabent que al final els partits a segona sempre se decideixen per detalls, i bueno, últimament jo crec que tenim més detalls a favor que en contra, i això a la llarga significarà que arribaran les victòries.
Jo no sé si compartir o no. Al final això és fer un exercici, el que diem sempre, de futbol ficció, i no canviarem la pel·lícula, però si penso en el còmput d'ocasions, per exemple, contra el Logroñés, doncs sí, l'equip segurament, especialment en aquella ocasió de Stoikov, hauria merescut alguna cosa més. Almeria, si bé és cert que l'Almeria és un tros d'equip, la primera part que fas, les ocasions més clares les poses tu, en aquest sentit. Penso en els partits del 2021, el dia del Lugo se t'escapa inexplicablement a l'últim segon, i contra el Girona a mi també em va semblar una bona versió de l'equip, recordo una ocasió també molt clara de Stoikov a la segona part per poder haver-se endut alguna coseta més. Parlar de més mereixements o menys, al final estan allà els partits.
Fins i tot jo en aquest sentit diria que hem anat una mica de més a menys en quant a mereixement, és a dir, vam començar a Girona, que si analitzes els 90 minuts, per mi personalment, l'equip va mereixer de llarg, va ser superior a l'equip de Francisco, sobretot recordo una segona meitat.
Especialment la segona,
on el
sí.
Sabadell, si està una mica encertat a l'hora de tirar la contra i una mica serè a l'hora de tirar la contra, hauria d'haver guanyat de totes a Montilivi. El dia de Lugo, sense fer res espectacular, però com dius tu, el fet que se t'escapi a l'última jugada del sí. 93 amb un penal, doncs et deixa amb la cara de babau. Després a l'Almeria, un partit molt equilibrat, on l'Almeria va tenir minuts on no et diré que et va atropellar, però sí que va mostrar aquest potencial i després vas tenir l'encert de poder empatar. I potser per mi, de tots aquests quatre, en un partit més aviat tirant a perfil baix, l'últim contra el Logroñés, on és veritat que la jugada de Stoichkov pot canviar tot el guió, perquè la pot canviar, perquè és tan evidentment clara que la pot canviar, però que al final fas una mica el resum i a la segona meitat, per exemple, els de la Rioja van tenir aquell xut llunyà que salva una acció espectacular i en Macay, el xut al pal de Nano Mesa, bé, és cert, va ser, com dic, un partit de perfil més baix en quant a l'espectacle i segurament molt més equilibrat del que havíem vist fins al moment. En fi,
que toca anar...
Fora de casa.
No només fora de casa, sinó a l'estadi de Gran Canària.
Això sí.
És una penitència, en els últims anys. Sempre has comentat tu que és un estadi d'aquells que sembla quilomètric.
A mi se'm fa molt farragós narrar des d'aquell estadi, des d'aquella altura. Estem parlant d'un dels estadis amb graderia molt alta, on els jugadors els veus des de molt lluny, la pista d'atletisme...
Sí, per molt que l'hagin tret ara, és tot enorme, és com l'Heliodoro.
Tot molt gran, tot molt gran, i sembla que tu estàs molt lluny, amb la qual cosa les distàncies encara es fan molt més llargues, i és cert que el Sabadell allà ha patit algun correctiu d'aquells importants. Mira, és més, tinc la sensació que quan hem anat a l'estadi de Gran Canària, així a l'engròs, tiro pel boc gros, els partits han acabat massa d'hora. al partit del minut 30, 35, 40...
Sobretot ho dius, suposo, pel precedent aquell, el 5-0
sí, no.
De la temporada 2013-2014.
Però que potser has perdut 2-1, però que el teu gol ha arribat
a última hora.
Parlo de ficció, eh? O sigui, no estic parlant de cas concret, sinó d'una sensació. De dir, aquella sensació de que potser no has perdut de manera molt avoltada sempre, però no has tingut realment opcions de treure alguna cosa de...
Mira, deixo el treball de camp per demà, a les estadístiques, però bàsicament, 4 visites del Sabadell a l'estadi de Gran Canària, 4 derrotes, i a l'estadi insular, l'antic estadi insular, només una victòria del centre d'esport Sabadell. Per tant,
no se'ns dona bé viatjar a Gran Canària,
és
no?
És dramàtic anar allà, però no és tan dramàtica la trajectòria del Sabadell fora de casa aquesta
Correcte.
Temporada.
A més, que s'està trobant molt còmode. Recordem que l'última derrota, ara fora de casa, Pau, ja ens hem de remuntar a Gijón, que sembla que quedi molt lluny. És cert que amb les festes de Nadal pel mig, doncs aquí també...
Sí, però també hi havia molts partits.
No, o sigui, va ser el partit contra l'Sporting, aquell 3-1 al Molinón, és l'última derrota fora de casa del centre d'esport Sabadell. Després va ser capaç de guanyar a Cartagena. Els resultats aconseguits com a visitant, diria que pel mig també hi ha Tenerife. Bé, o sigui, que l'equip ha estat capaç.
Girona, Almeria, places complicades.
Uns números, evidentment, molt millor que els de casa. Recordem que a casa l'equip és el pitjor local. Només ha aconseguit 2 victòries. I Òscar Rubio avui intentava donar una clau que potser és molt òbvia, molt evident, però aquesta clau de per què el Sabadell sembla trobar-se, i els números així us diuen, sembla trobar-se més còmode quan juga fora que quan ho fa l'estadi de la Nova Creu Alta.
També els equips quan juguen fora de casa, pues igual se tanquen més, no? I no proposen tant, no? Ja ens va passar l'altre dia amb el Logroñés, que ens va igualar el sistema i van jugar que no passessin gaires coses, no? I això pues, complica el nostre estil de joc, no? I potser quan juguem fora de casa, com l'equip local proposa més, pues, potser ens costa una mica menys portar a terme el nostre joc.
Vam veure l'exemple, per exemple, valgui la redundància del Logroñés aquest cap de setmana, que al final renuncies a la possessió que proposi l'equip rival i costa més.
Malgrat això, el que dèiem, la sensació o la suggerència, anem a dir així, de la plantilla, en aquest cas focalitzada i personalitzada per Òscar Rubio, a l'hora de dir que ningú no es posi nerviós, que és veritat que els números són els que són, però s'agafen, en aquest cas, al got mig ple, en allò de les sensacions, recordant sobretot com va començar l'equip la temporada. Ja sé que ens fem molt pesats, però és evident que aquell lastre, per dir-ho així, aquella motxilla d'un 0 de 15 per arrencar, vulguis o no, costa de refer-la, i mica en mica el Sabadell l'ha anat fent, fins al punt que Òscar Rubio avui ha tornat a apuntar aquest aspecte. És cert que l'equip no guanya, és cert que la sensació de millora, com a mínim, i això és important, els de dins la tenen, aquesta línia ascendent.
Tots volem que arribi la victòria ja, però és el que comentava abans. Al final és veritat que el futbol el que importa són les victòries, però també hem de veure com està l'equip, no? I ser conscients de que estem en una bona línia i que jugant així jo personalment penso que les victòries arribaran i espero que sigui aquest diumenge perquè ja tenim ganes de guanyar un partit i portar-nos els 3 punts.
Ganes tenim tots que el Sabadell torni al camí de la victòria. Seria la primera en aquest 2021. I hem parlat molt de com està el Sabadell, de sensacions, però clar, davant hi haurà un rival que ve també amb aquest, no sé si dir-li plus de motivació o plus de notorietat pel que fa al fitxatge de Jesse Rodríguez, que evidentment no ha de jugar, però que s'han dut molta part dels focus en les últimes hores. Un equip que també està millor a casa, fora de casa, que fora de casa, tot s'ha de dir.
Sí, no sé què et diran els companys de Gran Canària quan puguem escoltar-los d'aquí a uns minutets, però em fa la impressió que no ha acabat de caure massa bé precisament tot aquest rebombori generat per un jugador, en aquest cas Jesse Rodríguez, que com dius, ho comentàvem ahir, Pau, aquí a l'Hotel Suís, 3-4 setmanetes ben bones s'hi estarà per acabar d'agafar la forma. Per tant, insistim, que ningú no s'espanti, no jugarà aquest diumenge davant el Sabadell. A roda de premsa, evidentment, no de Jesse, però sí que s'ha parlat del rival de diumenge, d'aquest conjunt que entrena Pepe Mel i de les característiques d'aquest proper rival, de la propera batalla que tenen els homes d'Antonio Hidalgo per endavant. Com deia al principi, Ho comentava el propi Òscar Rubio. Avui ha estat dia de començar a estudiar les característiques d'aquesta Unió Deportiva de Las Palmas. Recordem que els Gran Canari són un dels dos únics equips, l'altre és el Leganés, que, si em permets l'expressió, un pèl barruera, que han llepat aquest any a la Nova Creu Alta, un dels dos únics equips que ha perdut com a visitant
a més bé
a l'estadi, sí, a més aquest va ser de manera justa i fins i tot amb un punt de contundència, aquell 3-1 davant el quadre Gran Canari, però el qual avui, des de la roda de premsa, pel que pugui ser i perquè sempre va ben amb una mica de precaució, o sigui que després, allò, si treus molt de pit, te l'enfonsen, sí. Màxim respecte, que es diu en aquests casos, Òscar Rubio parlant del rival, de la Unió Deportiva de Las Palmas.
Sabem que és un equip que juga molt, molt bé, que proposa, que té moltes alternatives i sabem que per poder competir-les hem d'estar al nostre màxim nivell i sabem que tenen jugadors de molta qualitat i hem d'estar molt atents i fer un partit impecable per poder treure algo positiu d'allà.
Doncs esperem que el Sabadell pugui treure alguna cosa positiva de l'estadi de Gran Canària. Per cert, Sergi, hem conegut àrbitre fa una estona, Javier Iglesias Villanueva.
Que m'has tranquil·litzat, diem-me que no és el famós Iglesias Villanueva, o com hem quedat amb aquesta història?
És el germà, en aquest cas,
val,
no?
Val. No és
era Ignacio, el de primera?
A mi no m'atabaleu.
Mira, això feina per demà per les estadístiques.
Bé, Iglesias Villanueva, el que sí que...
Ara és àrbitre, per ser Ignacio, és exàrbitre ja, àrbitre de bar.
Ah, està bé, doncs a la sala Bor, de fet, un d'aquests que m'agrada molt, el cognom,
sí, no?
Aquest, més curt ja gairebé és impossible tenir els dos cognoms, Ice Rage, sembla ja que t'està passant alguna cosa quan ho has de pronunciar, però...
Ice Rage.
Sí. Aquest és el que és
de
Muro del Coi, sí, no? Sí. Correcte, l'Alacantí.
Iglesias Villanueva, gallec, 37 anys, tercera temporada a la categoria, tres precedents amb el Sabadell... I allò de sempre, cap victòria. No sé per què els últims àrbitres no tenen cap victòria amb el Sabadell i cap gol a favor tampoc.
Mira, ha de ser difícil no millorar mínimament l'estadística amb aquest àrbitre. En tot cas, per fer una mica d'agenda, Pau, el partit, insistim, aquesta jornada 24, Unió Deportiva Las Palmas-Sabadell, estadi de Gran Canària, diumenge, 8:45, les 8:30, hores sabadellenca, una hora abans, en aquest cas a les 19:30, a 8:15, a Gran Canària, el Sabadell en joc, torno a posar-ho malament, és a les 8, no vull equivocar-me, a les 8 és l'horari del Sabadell en joc, i per cert que ahir, al llarg del dia d'ahir, vam conèixer un nou horari. Recordem que juguem aquest diumenge contra Las Palmas, divendres de la setmana que ve, a casa, contra el Real Zaragoza, i la jornada 26... Estava cantat.
Sí, feia molta oloreta.
Algú es va voler jugar una cervesa, Joan Fàbregas, des d'aquí ho llenço, no passa res, bromes al marge, estava cantat que aquest partit olorava i molt a dissabte, gairebé segur, i que a les 4 de la tarda, que és aquest horari de l'Espanyol, és l'horari...
No li recordo pràcticament ni un altre cap partit,
És l'horari de Vicente Moreno i dels seus, 4 de la tarda, doncs això, l'estrena, perquè serà la primera visita oficial del Sabadell al RCD Stadium, el nou estadi de Cornellà al Prat, dissabte 20, 4 de la tarda, també, des de mitja hora abans, ens hi posarem amb el dinar una mica aquí enganxat encara, però ens hi posarem els del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
I per cert, del top 6 de la Lliga, ara mateix, només faltarà visitar Butarque, dada també a tenir en compte en aquest final de Lliga. Gràcies, Sergi.
Apa, fins ara.
Marxem fins a Las Palmas. Perquè, com dèiem, la setmana ha estat eclipsada a Gran Canària per aquest fitxatge el dilluns de José Rodríguez. Volem saber també l'última hora del conjunt de Pepe Mel, Ràdio de la Unió Deportiva Las Palmas. Jorge Betancor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes a todos.
Como decíamos, Jorge, ¿no? Una semana muy focalizada en José, por ahí.
Sí, en la semana que evidentemente José acapara todos los focos. De hecho, portadas a nivel nacional se hacían eco de ese fichaje. No es el único que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas. También llegó Rafa Mujica, un delantero gran canario formado aquí. Marchó a las categorías inferiores del Barça y fueron las dos incorporaciones que realizó Las Palmas en el último día de mercado. Además de salir de aquí Pietro Gimelo, el delantero italiano que la verdad es que no ha tenido su mejor etapa aquí en Gran Canaria. Duró apenas media temporada. Y como bien comentabas, lo de Jesse es lo que acapara todos los focos. No va a estar el fin de semana, el propio futbolista ha dicho que necesita al menos 2-3 semanas de preparación, que si por él fuera estaría ya este próximo domingo frente al Sabadell, pero que todavía físicamente no está tono. Hay que recordar que lleva mucho sin jugar, tan solo preparación personal con sus entrenadores particulares, pero a nivel grupal ayer realizó su primera sesión de trabajo después de ser presentado, y ahora esperar. Está claro que es lo más llamativo, pero veremos cómo consigue encajar Pepe Mel esa figura, porque sabemos lo que es Jesse Rodríguez dentro del rol del equipo.
Hablabas también de la llegada de Mujica. ¿En cierta manera se han cubierto las necesidades que tenía Las Palmas en este mercado?
Sí, más que necesidades, Las Palmas tiene dos futbolistas que no van a jugar más esta temporada, que son Cedrés y Aitami Artiles, sobre todo sensible la baja de Aitami, el capitán central, a priori central titular en el equipo, y por ahí se oteó el mercado. Al final se decidió optar por Saúl Coco, un futbolista del filial que puede estar también, que está en dinámica el primer equipo, que ha debutado en Copa del Rey este año, y no se optó por reforzar la saga. Y todas las llegadas iban a estar supeditadas a primero salidas, porque no había ninguna ficha disponible para que pudieran entrar futbolistas. De hecho, tan solo sale uno, entran dos, porque Cristian Cedrés no se va a utilizar su ficha y la ha cedido a un jugador de los recién llegados, a Mujica. De hecho, el 9, el dorsal de Pietro Gimelo, lo va a utilizar Jesse Rodríguez, y el dorsal de Cristian Cedrés lo va a utilizar Rafa Mujica. Por tanto, todo estaba supeditado a que pudieran salir jugadores. Tan solo se consiguió la salida de Pietro Gimelo, pese a que se anunciaba que podía haber alguna más. Y en ese sentido, ayer nos decía Luis Helguera, el director deportivo de la Unión Deportiva de Las Palmas, que estaban contentos con lo que habían hecho, sobre todo por lo de Jesse, porque es una oportunidad de mercado. Y además, el sueldo que van a cobrar aquí tanto Rafa Mujica como Jesse Rodríguez viene a cubrir el sueldo que tenía Las Palmas previsto para Pietro Gimelo, para el italiano. Entonces no es un extra, un salario extra que tenga que pagar la Unión Deportiva.
Pues en este caso también dato a tener en cuenta con este juego del límite salarial que tiene la Liga. Jorge, preguntarte también un poco por la marcha del equipo, que sí que es verdad que viene de perder en Miranda, pero que si tiras un poco la vista atrás, la verdad es que ha escapado un poco del peligro que quizás quemaba un poco en las últimas semanas, y además con victorias contra cocos de la Liga, como Español, Mallorca o Leganés.
Sí, no te miento, si te digo, aquí también ha sorprendido esa racha, bien lo has comentado, ante el Español y ante el Leganés se consiguió ganar. Aquí en Gran Canaria, al Mallorca fuera de casa, en el primer triunfo de la temporada lejos de la isla, en 2020 tan solo se ganó fuera de casa en competición liguera un partido, fue la temporada pasada, y en ese sentido es la asignatura pendiente que tiene el equipo. Como local sí está cumpliendo, y de esas tres victorias, repito, dos fueran en casa, pero sorprendió que fueran ante equipos de arriba. La asignatura pendiente, además de fuera de casa, ganaron los equipos de abajo, porque de los 6 primeros clasificados, de los equipos de playoff, Las Palmas le ha conseguido ganar a 5, tan solo el Rayo Vallecano no ha podido puntuar Las Palmas contra el conjunto de Madrid, y contra los de abajo, sin embargo, Las Palmas pues cosechan peores resultados, pero de largo. Bueno, en ese sentido es algo que tiene que corregir el equipo de Mel, y si me preguntas esto mismo hace una semana, justo antes del partido de Miranda de Ebro, la ilusión estaba deportada. Cierto que fue un poco un baño de realidad en un partido que no fue malo, pese a que Las Palmas pierde 2-0, el segundo tanto del Mirandés fue en tiempo de prolongación, y se hizo un partido con muy pocas ocasiones, pero con una idea clara, que es lo que realmente ha cambiado más allá de la victoria, la idea de salir con la pelota jugada. Ha dado mucho más confianza la aparición de Eric Curbelo en el centro de la saga junto a Alex Suárez, han dado mucha fiabilidad, y sin ser virtuosos con el balón están optando por sacar la pelota de esa manera. Luego Sergio Ruiz en el medio del campo está dando un equilibrio que se nota en todas las posiciones, y arriba, pese a que no estuvo acertado el otro día Sergio Araujo, sin duda tener un jugador como él, que en Barcelona la conocen bien porque estuvo en el filial del Fútbol Club Barcelona, pues tener un jugador en esa categoría, aunque algunos días no esté, ya genera un poquito de incertidumbre en las defensas rivales.
La última, Jorge, te pregunto un poco también por el parte. Me hablabas de Cedrés y de Aitami. Si no voy mal encaminado, Kirian tampoco estará, que está con una rotura en el bíceps femoral. Y te pregunto también, no sé si hay alguno más en este parte de lesionados, y también preguntarte por los jugadores que se perdieron el último encuentro por COVID, si han podido volver ya al equipo.
No, son tres futbolistas que todavía no están, tanto, bueno, al menos a día de hoy, porque tú ya sabes, con las pruebas PCR que se realizan cada X tiempo, todavía están fuera del equipo. Se pudo recuperar a Duspiau sin entrenar, fue a Miranda de Ebro prácticamente, creo que con una sesión de trabajo, un jugador que no dio positivo, pero que fue contacto directo, tanto de Robert como de Clemente como de Jonathan Silva. Clemente también viajó, Clemente quiere decir que dio negativo justo antes del último encuentro, no había entrenado y viajó por hacerse de nuevo a la dinámica del equipo, jugó 5 minutos al final, pero ni tocó la pelota. De hecho, Pepe Mel anunció que no iba a jugar y sorprendió que jugara esos unos minutitos. Y tan solo se quedan fuera pues Robert y Jonathan Silva, si no me equivoco, además de esos tres futbolistas que acabo de comentar lesionados. Muy pendientes de la evolución de Pejiño, que no juega desde la jornada 8, un extremo que dio mucho en el inicio de temporada, fue bastante bueno en cuanto a resultados y se le echa de menos. Entrena con el equipo, pero no termina de encontrar las sensaciones y todavía no tiene el alta, salvo que diga lo contrario Pepe Mel. Ya lleva un par de semanas ejercitándose, no acabando algunos entrenamientos, pero más o menos dejándose ver, y salvo que diga lo contrario Pepe Mel, en principio tampoco va a ser de la partida. Y con respecto a los nuevos, seguro no va a estar Jesse Rodríguez. Veremos si Rafa Mujica está, en principio si está a disposición para poder jugar el sábado del fin de semana.
Estaremos pendientes de la evolución en estos próximos días de la Unión Deportiva. Jorge Betancor, periodista de la radio oficial del club, muchísimas gracias por habernos atendido unos minutos. Que vaya muy bien.
Gracias a ustedes, un placer.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I un apunt més relacionat amb el centre d'esport Sabadell, perquè la classificació d'ahir del Levante al minut 120 de partit contra el Villarreal a les semifinals de la Copa del Rei amb el gol de Roger Martí ha fet rescatar una efemèride relacionada amb el club arlequinat que ens la recorda avui l'Adrián Arroyo.
Hola Pau, què tal, com esteu? A veure, abans de començar un parell de matisos. És cert que no és ben bé el mateix Levante, perquè era el Levante Futbol Club, no el Levante Unión Deportiva com el coneixem fins ara, perquè encara quedaven 4 anys per fusionar-se l'any 39 amb el Gimnàstico, un altre equip valencià. Però vaja, és el seu predecessor, per tant podríem parlar d'una història que continua de l'una a l'altra. I el segon matís és que el Levante té una copa, el que passa és que no està reconeguda perquè va ser l'any 1937, a meitat de la Guerra Civil, i només en el bàndol republicà. La federació mai li ha reconegut el títol al conjunt granota, que va imposar-se 1-0 a la final al València l'any 37, i, per fer-nos una idea, aquell torneig només el juguen el Girona i l'Espanyol, a banda dels dos equips de la ciutat del Túria, perquè la resta prefereixen anar a altres llocs, com per exemple gires a Mèxic que feia el Barça. Dit això, si ahir el Levante es classifica en l'últim minut de la pròrroga, en el 120, als quarts de final de l'any 35 també déu-n'hi-do, perquè va empatar el primer partit 2-2 contra el Barça, va empatar el segon partit 1-1 contra el conjunt blaugrana, i no va ser fins al partit de desempat a Torrero, a Saragossa, quan els valencians acaben classificant-se per semifinals per 3-0. El Sabadell, per contra, que com bé apuntaves va ser el seu rival a les semifinals, no va patir tant, podríem dir, marcador en mà, perquè va empatar 1-1 a Sevilla contra el Betis i després va guanyar aquí a la Creu Alta per 2-0. El Levante elimina el Barça, el Sabadell al Betis, pot semblar que era potser un creuament més fàcil pels sabadellencs, però res d'això, perquè la Copa jugava just després de la Lliga, un cop acabada la competició domèstica, arrencava la competició del CAO, i el Betis acabava de proclamar-se campió de primera divisió. Per tant, poca broma amb la gesta que van fer els arlequinats. El Sabadell, a més, equip de segona divisió aleshores, però va arribar fins i tot a la final. 1-2, victòria a València, al Camino Hondo, al camp del Levante, amb gols de Parera i de Gual, i un altre cop victòria, 2-0, aquí a Sabadell, a la Creu Alta, repetiria Parera i Calvet també seria golejador. Per tant, si passa aquest any l'equip de Paco López, serà la primera final de Copa reconeguda per l'equip granota. Aquella de 1935, malauradament, no va acabar a les vitrines del Sabadell, perquè acabaria sent la primera Copa de tota la història del Sevilla, que guanyaria 3-0 a l'estadi de Chamartín, tot i que les cròniques, la veritat és que deixen molt bé el joc dels arlequinats. Gual, per exemple, que era la gran referència ofensiva, l'estrella de l'equip sabadellenc, va jugar mig lesionat i aleshores no hi havia canvis, i això va marmar i molt el joc del conjunt sabadellenc. L'equip s'havia concentrat fins i tot a l'Escorial uns dies abans, o sigui que això que sembla que sigui tan de moda ara de fer concentracions estades prèvies, el Sabadell ja ho va fer a l'Escorial, faltant uns dies per la final, mentre el Sevilla va arribar el dia d'abans, i curiosament el públic madrileny anava amb el Sabadell. Algú dirà, home, per què? Potser no existia tant l'atenció Catalunya, Madrid, etc. No, és que el Sevilla havia eliminat a al Madrid primer i a l'Atlético després. Per tant, la majoria del públic, que segurament eren o d'un equip o de l'altre, doncs volien que el seu butxí callés a la final. Malauradament no va ser així. D'anècdotes n'hi ha un munt d'aquell dia, segurament no toquen avui, un altre dia la repassem si vols, Pau, però simplement per acabar de rematar el tema, l'àrbitre va ser el mític Pedro Escartín. Us pot sonar per moltes històries, perquè va ser seleccionador estatal, perquè havia jugat a futbol abans, va ser periodista, evidentment també col·legiat, per això va arbitrar aquesta final, i més recentment potser us soni perquè és qui dona el nom a l'estadi del Guadalajara, on fa relativament poc, no fa pas gaire, el Sabadell hi va jugar a l'anterior etapa de segona divisió. Aquestes eren les peripècies de la Copa del 35, ho deies bé, la última fins ara, i de fet la única a la qual el Levante va arribar a les semifinals, però aleshores es va topar amb un Sabadell que se'l va carregar.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, no deixem la informació relacionada amb el centre d'esports, perquè fa tot just una setmana el club va anunciar a les xarxes socials la sortida de la jugadora del femení Ariadna Garriga, l'extrem sabadellenca de 21 anys, formada al Mercantil, a l'escola de futbol Manu Lanzarote, entre moltes altres. Ha deixat el Sabadell per provar sort amb el Mérida a Extremadura a Primera Nacional, l'equivalent al que seria evidentment la segona B. Ariadna, què tal estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
No direm que aventura exòtica, perquè no has marxat a l'estranger, però sí que a l'altra punta del país. No sé què t'ha portat a acceptar aquesta oferta, com va sorgir l'oferta del Mérida.
L'oferta va sorgir a partir del meu representant de futbol i l'experiència al final a Catalunya no s'està competint actualment i, per tant, doncs, és una categoria més. Un jugar contra filials com el Sevilla, el Betis, i al final viure fora de casa i una mica d'independència i poder viure el futbol.
Que al final parlaves d'això, que aquí la cosa està molt aturada. Suposo que en aquests primers partits ja contra el Sevilla B, contra l'Almeria, recuperant en certa manera aquell cuquet de la competició, no?
Sí, al principi, doncs, després de tant temps, et sents una mica desubicada dintre el camp, perquè per molt que entrenis és quasi un any sense trepitjar la gespa a l'hora de competició, i sobretot doncs, vaig disposar de 35 minuts el primer partit i recuperar les sensacions i la il·lusió.
Es nota, no? Ara que parlaves d'aquesta inactivitat, no sé, en un any com d'important és això, el fet de no haver trepitjat, com deies tu ara, el terreny de joc més que per entrenar.
Es nota molt, molt més del que jo, per exemple, em podia pensar, i noves incorporacions que també venen de Catalunya també ho hem notat totes. Al final, per molt que entrenis molt i estiguis bé físicament, la ubicació dintre el camp, el saber estar i tàcticament és molt important.
Parlaves ara del Mérida, no? De fet, d'aquests partits que has jugat ja contra el Sevilla i contra el Sevilla B i contra l'Almeria amb el Mérida. Penúltim del grup 4 d'aquesta Primera Nacional, encara no ha guanyat. No sé quin és l'objectiu de l'equip. Si espereu amb la vostra arribada, doncs revertir en certa manera una mica la tendència de l'equip romà.
Sí, a veure, l'objectiu és la permanència al final, però jo penso que som un equip que tots els partits s'han perdut per la mínima, i és a dir, mira, el Sevilla es va perdre el minut 93, ens van marcar el 0-1 al 93, i hi ha equip per competir, hi ha equip per assolir la permanència, i jo crec que ho farem sense cap problema.
Tu ets jugadora d'atac, no sé què tant, o què han demanat de tu en aquest cas a Mérida, què esperes aportar també tu personalment?
Bueno, al final jo soc jugadora més ofensiva i s'ha de portar gol, s'ha de portar arribada a porteria i sobretot les oportunitats que es tinguin, aprofitar-les, no? Si es tenen dos, doncs s'ha de ser efectiu.
Les dues últimes, Ariadna, no sé en certa manera també com estaves vivint la situació del Sabadell a Preferent amb aquesta aturada, com s'estava vivint aquí des de l'equip?
Bé, a veure, el problema és que a l'hora d'entrenament i no competir, sobretot amb el confinament municipal, l'assistència només pot ser de 5-6 jugadores i per tant això és el més complicat.
I l'última, Ariadna, en aquest sentit, no sé si estava fent dur també el fet d'això, com dèiem, d'entrenar esporàdicament, de no saber quan es reprèn la competició.
Psicològicament jo crec que és el que més afecta l'equip, és el que més ens ha costat, perquè tu entrenes dia a dia per poder competir el cap de setmana i quan veus que no arriba, que no arriba el cap de setmana i no pots competir, baixes també el nivell d'entrenos, falta de competició, és molt important i és molt dur psicològicament a l'hora de jugar a futbol. Mm-hmm.
Doncs Ariadna Garriga, que ens n'alegrem molt, especialment aquí a Ràdio Sabadell, que hagis pogut tornar a recuperar aquest esperit de competitiu del futbol al Mérida, amb aquesta experiència a la primera nacional del futbol femení. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I no deixem el futbol encara, perquè el juvenil del Club Esportiu Mercantil s'enfronta aquest diumenge a 1:15 a la Fundació Esportiva Grama. En joc, 3 punts d'or entre 2 rivals directes a la part baixa de la classificació d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. Ens amplia tota la informació el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
La Grama i el Mercantil estan empatats a punts. Un total de 12 en 12 jornades disputades. 3 victòries, 3 empats i 6 derrotes per en dos equips. El conjunt blaugrana afronta el seu segon partit amb Dani López a la banqueta. Després de l'empat contra l'Espanyol B, té davant un altre equip proper al Mercantil a la classificació. Però a la recta final de la primera fase, el tècnic no vol mirar la classificació.
Al final la Gramenet és un equip de la nostra lliga i al final, és que al final tots els partits han de guanyar. És que jo, mirar qui va primer, el Jàbac va colista, supercolista i l'altre dia va guanyar el Badalona, que va dels primers.
L'equip de Dani López no és un bon visitant, només ha aconseguit 4 punts a domicili. Tot i això, López es mostra optimista a la vegada que s'autoimposa uns mínims.
Al final hem de guanyar tots els partits que puguem i com a mínim puntuar. Com a mínim anar a Gramenet i treure com a mínim un punt, però bueno, jo soc optimista i hem d'anar a guanyar.
Recordem que els 5 primers classificats lluitaran a una segona fase per l'ascens a Divisió d'Honor. Els blaugrana són 8ens a la classificació amb 12 punts, a 6 del 5è, el Mataró. La dinàmica de la temporada no és bona, però encara resten 6 jornades i amb 18 punts per disputa i amb un nou entrenador, el Mercantil encara té un fil d'esperança.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Seguim aquí, després d'aquesta segona aturada per la publicitat. Tanquem ja tot el bloc dedicat al món del futbol i obrim pàgina poliesportiva, perquè un dels principals focus d'atenció a partir de demà i durant el cap de setmana el trobarem a Verona, a Itàlia, on l'Astralpool Natació Sabadell viatja aquesta mateixa tarda per estrenar-se demà a l'edició d'enguany de l'Eurolliga. Una edició un pèl accidentada, com us hem anat explicant en les darreres setmanes, ja que el grup de les de David Palma havia de tenir lloc inicialment a Berlín, però amb la renúncia de l'Spandau alemany, la lligueta s'ha reubicat al nord del país transalpí, on també es disputa, per exemple, la del Mediterrani i el Mataró. En qualsevol cas, l'Eurolliga segueix sent, i segueix buscant en aquest cas, nou campió després de cancel·lar-se l'edició del 2020, és a dir, que el regnat de l'Astralpool, després d'endur-se, recordeu, aquell 5è trofeu a Can Llong, dura ja 22 mesos. Aquesta etiqueta de vigent campió fa referència al tècnic David Palma.
Nosaltres anem com a campions i ja sabeu que no ens fa por portar el títol aquest d'equip favorit o equip campió i sortirem a l'aigua amb aquesta mentalitat. O sigui, hem patit aquí molts canvis, penso que hem reforçat molt bé l'equip, hem buscat jugadors amb aquest perfil de campiona, jugadores amb un bagatge internacional molt important i que ens ha de donar aquest plus per aquesta competició.
Del grup de l'Astral Pool, format per només 3 equips, 2 passaran als quarts de final. L'estrena serà demà a les 4 contra el Dunaus Baros hongarès, mentre que el segon i últim partit tindrà lloc 24 hores més tard contra el Buliak Meni Grec. Tots dos, per cert, rivals ara fa 2 anys a la fase de grups a Košice. Palma també va més enllà i enumera els principals favorits de la competició d'enguany.
Els equips russos són perillosos, perquè són, sobretot el Kirishi, no? Perquè té l'avantatge que mantén molta estructura de la selecció, estan jugant lliga i amb la qual tenen gran part de l'equip sempre unides i sempre treballant justes, no? Aquí Olympiacos crec que ha baixat aquest any, ha perdut jugadors estrangers importants, ha perdut a la Semaki, bueno, crec que és un equip que s'està refent, igual que penso que Horizonte Catania també és un equip que ha baixat, però jo crec que al final UPS, Olympiacos, nosaltres i Horizonte, Kirishi, evidentment, són equips que jo crec que tenen molts números d'arribar a la final.
Un David Palma que també ficava les travesses al Dinamo Uralochka rus. En qualsevol cas, un Astral Pool que s'ha reforçat a consciència per intentar allargar un any més aquest regnat i afegir a les vitrines la 6ª Eurolliga de l'entitat. Va arribar a l'estiu la internacional Irene González i també les neerlandeses Sabrina van der Sloot i la nostra pròxima protagonista amb la veu de la Núria García.
El seu nom conté dues As, una T i una J juntes. Millor que ella mateixa ens tregui de dubtes.
Oh, yes, Marche is bien. They call me Marche, Marche. It's all fine, yes.
Doncs això, Marche Keuning és una de les principals amenaces de l'Astral Pool Natació Sabadell. La decisió de la selecció neerlandesa d'alliberar aquest any les waterpolistes olímpiques va propiciar la seva arribada a Calllong el passat estiu de la mà de Van der Sloot. Tant a la Supercopa d'Espanya com a la Divisió d'Honor ja ha deixat mostres de la seva qualitat amb només 22 anys. Keuning, però, ve d'estar concentrada amb la selecció dels Països Baixos certificant el bitllet per a Tòquio i fa més de 2 mesos que no competeix amb l'Astral Pool. Per tant, agafa l'Eurolliga amb un extra de motivació.
Estás muy contento para la Euroleague. El equipo es muy fuerte, entrena mucho y... Yo quiero este partido de Euroleague muy fuerte, pero difícil. Difícil. Buliak Meni es un equipo muy bueno. Y los Dunaus Baros también. Hungaras de el National Team también. Es un clasificado muy difícil.
Per Palmarès, amb 5 Eurolligues, l'equip de David Palma hauria de ser favorit per passar la lligueta com a primer de grup. Ara bé, Dunaus Baros i Buliak Meni són dos clàssics d'Europa amb un bon grapat de presències a la Final Four i fins i tot 2 títols en el cas de les gregues. Per aquest motiu, Keuning no veu favoritismes.
Favoritos, yo no sé. Sí, maybe. But Dunaus Baros es un club muy grande también y Buliak Meni también, so... El pool és com 3 favorites.
El seu 1,82 m imposen i la converteixen en una waterpolista molt polivalent. En el seu dia es va formar a la Universitat de Hawaii i fa 2 temporades va viure la seva primera experiència a la Divisió d'Honor, a les files del Sant Andreu. Encara li falta atreviment amb el seu castellà, però té clar que el de l'Astral Pool és un tren que no podia deixar passar.
Yo quiero el entrenar con David, con el equipo... Es chica, es muy bueno, como de National Team, como Maika, Judith. Yeah, I can learn a lot from them. And it's nice to play together now, also with Sabrina. I think we have a really nice team and we're dangerous from a lot of positions. So yeah, I think we have a really nice team to go now this year.
Un bon equip perillós des de diferents posicions, però sempre aprenent de les seves companyes i de Sabrina van der Sloot, un altre dels grans reforços de l'estiu a l'Astral Pool Natació Sabadell. Totes elles buscaran començar amb bon peu a partir de demà aquesta nova defensa de l'Eurolliga aconseguida fa gairebé 2 anys en aquella remuntada històrica contra l'Olympiacos a Calllong.
Segueix-nos a Twitter @radiosabadell.
10 minutets per arribar al punt de les 3. Demà estarem pendents també aquí l'hotel suís del debut a les 4 de la tarda de l'Estrelpool contra el Dunas Varos en el primer partit de la Lligueta. Ara els últims minuts de programa els hem de dedicar a parlar de futbol sala perquè a la segona B, com us hem dit al principi, tenim dos autèntics partidassos pels conjunts sabadellencs de la categoria. El subgrup 3A, Bellsport, l'Hospitalet, Escola Pia, i el B, atenció, Club Natació Sabadell contra el Futsal Mataró. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Bona tarda.
És a dir, que al pavelló del Nord es veuen les cares els dos primers classificats, ja no només d'aquesta lligueta, d'aquest subgrup 3B, sinó de tot el global del grup 3 de la segona divisió B.
Sí, correcte. Després repassarem com està la classificació general dels dos subgrups, però cal dir que hi ha molts partits ajornats i molts equips que encara s'han de posar al dia. Per tant, amb molts asteriscos, aquesta classificació dels dos subgrups. El que sí és evident és que serà un partidàs entre els co-líders del subgrup 3B de segona B, Pau, com deies. El club, recordem, ve de tallar aquesta petita sagnia de resultats. Els de Borja Burgos havien perdut de forma inesperada contra dos conjunts de la part baixa com eren el Salou i el Mardènia, i el cap de setmana passat van poder superar el Lleida i, a més, a domicili. Un triomf molt important per arribar a moral aquest xoc de titans contra el Mataró, però també pensant precisament en aquesta segona fase, perquè recordem que els punts s'arrossegaran. Escoltem ara el jugador Pepe Font admetent que sí que és veritat que fan càlculs pensant en aquesta segona fase, però que la prioritat al final és recol·lectar el màxim de punts possibles sense obsessionar-se en el mig termini.
Jo el principal és mirar d'intentar guanyar els 20 i pocs punts que ens queden en aquesta fase. Si els guanyem, tenim bastant peu a arribar a ser els dos, tres equips que lluitaran per als play-offs per arribar a segona A. I, bueno, aviam, esperem que sí, que sigui així.
Doncs 6 jornades i 18 punts són els que queden en joc concretament, una mica més, com deies tu, Sergi, amb aquests partits, o els equips que tenen encara partits pendents, i el club, sens dubte, engega aquest tram final de la primera fase enfrontant-se a l'equip de llarg, més en forma del subgrup, i així ho demostren els números.
Sí, del subgrup, i jo diria que del grup tercer, i probablement de tota la categoria, m'atreviria a dir, de segona B, perquè el Mataró acumula 8 victòries consecutives, és a dir, que ho ha guanyat tot des que es va enfrontar amb el Club Natació Sabadell a la primera volta allà a Mataró, on els de Borja Burgos es van imposar per 3-4, i des d'aleshores, com diem, tot han estat triomfs pels del Maresme. Això han fet, evidentment, que sumin un total de 27 punts, és a dir, els mateixos que el club empatats en aquesta primera posició del subgrup. Per la baraix, el conjunt sabadellenc és el primer classificat, i ara Pepe Font té clares les claus d'aquesta espectacular ratxa dels maresmencs. Assegura que el Mataró, les seves fortaleses són el joc en equip.
Ells porten, sí, una volta sencera, crec que guanyant, i aviam, ells tenen molt bon equip, tenen un entrenador molt bo també, juguen molt bé en equip, sobretot. No tenen allò individualitats que sobremarquen dels altres, però és que és el que juguen també en equip fan que guanyin els partits també amb la ratxa que porten ara mateix.
Doncs aquestes són les claus que donava Pepe Font sobre la ratxa que porta el Mataró, i Pepe Font també ens dona les claus per al partit d'aquest dissabte en aquest xoc entre els co-líders. El Club Natació Sabadell és el millor atac de tot el grup tercer, amb un total de ni més ni menys que 67 gols a favor, però per ell la clau contra el Mataró estarà en la defensa.
Jo crec que serà un partit molt disputat. Segurament serà un partit de pocs gols, perquè marcarà molt la defensa. I aviam, bueno, no sé, veurem si ens surt de cara a nosaltres i traiem els 3 punts.
El gran partit de la jornada, sens dubte, entre dos equips que aspiren a pujar i que ara mateix, Sergi, el que dèiem, no només col·lideren el grup amb 27 punts, sinó que passarien com els dos primers a aquesta segona fase.
Sí, i és molt important passar entre els dos primers perquè recordem que en aquesta segona fase tan sols els dos primers classificats seran els que aniran al play-off d'ascens i a partir d'aquí lluitar per intentar pujar a segona. Realment és una autèntica travessia, el que han de creuar els equips de segona B per intentar pujar a segona, però bé, és el camí que està traçant de moment el club i de moment les condicions són òptimes. Ara bé, Res està assegurat perquè el marge sobre els immediats perseguidors en aquesta segona fase, és a dir, sobre el tercer i el quart classificat, seria només de 2 punts, perquè el Club d'Esports Sabadell i el Mataró tenen 27 punts i a l'altre subgrup tenim el Bellsport Hospitalet i el Calvià amb 25 punts i per darrere, evidentment, un munt de candidats que aspiren a destronar aquests equips que són els millors col·locats. Per tant, encara queda molta, molta teca per tallar, Pau.
I un d'aquests perseguidors és l'Escola Pia, que té 20 punts, que, clar, guanyar no només s'aproparia a aquests llocs de la zona noble, sinó que li faria indirectament un favor al club si és capaç de derrotar el Bellsport Hospitalet.
Sí, perquè evidentment el conjunt riberenc serà un rival directíssim del club en aquesta lluita per pujar. Ara bé, estàvem fent aquí els càlculs amb el Club d'Esports Sabadell, però la Pia és veritat que s'està jugant també, està en aquesta segona fase, però no pot pensar-hi tant en aquest futur més immediat, perquè la Pia ha de pensar més aviat en el present, en el sentit que tampoc té assegurada la classificació entre els 4 primers d'aquest subgrup. La Pia és ara mateix tercera, té 20 punts, però clar, és que el 5è i el 6è, és a dir, els 2 primers equips que no accedirien a la segona fase per pujar són el Cerdanyola i l'Ibiza amb 18, 2 menys que la Pia, però tenen una jornada menys. Així que la Pia ni molt menys ho té tot a les seves mans ni tot sota el seu control. Només queden 6 jornades de la primera fase, així que, Pau, tots són finals. I així ho creu també, evidentment, el capità Esculapi, Santi Cerdà.
Cada partit és una final, ja ho sabem, està superigualat, només falta veure la classificació. Llavors, ara portem 2 partits seguits guanyant. Llavors, cada punt és vital. I sumar a 3 en 3 és molt important, no? El nostre objectiu és que entre els 4 primers i lluitarem fins al final.
Recordava el Santi Cerdà, Sergi, que l'equip acumula ara 2 jornades seguides guanyant i a més contra rivals directes, Martorell-Cerdanyola, l'altre dia de forma èpica. Així que dolç moment el que viu ara la Pia.
Sí, dolç moment, però ara juga a la pista del líder d'aquest subgrup, el Bellsport Hospitalet, que ho ha guanyat tota la seva pista, 5 partits, 5 victòries. Igualment, Cerdà creu que la Lliga està molt equilibrada. Així que veu opcions serioses de donar la sorpresa a la pista de l'Hospitalet.
Sí que hi ha millors equips i pitjors equips, però tots els equips són supercompetitius. El primer pot perdre contra l'últim i viceversa. Llavors afrontem un partit més. El Pedro farà el seu scouting, les seves coses observant el rival i mentalitzar-nos per tenir els 3 punts de l'Hospitalet, que són importantíssims.
Sergi, remata-m'ho amb els horaris.
Apunta, Pau, dissabte a les 6, aquest Bellsport Hospitalet Escola Pia, una mica més tard, a 7:15, Club Natació Sabadell, Mataró, al Pavelló del Nord, i atenció, serà l'únic partit en aquest escenari, perquè el diumenge, si ho recordes, Pau, s'havia de jugar a l'Amics del Pou Vincercat CCR de tercera divisió, però s'ha ajornat per un positiu en els del Baix Obregat, per tant, a tercera només tindrem el partit del grups de Raona a Sant Pedor el diumenge a les 12 del migdia.
Doncs una notícia que hem conegut tot just aquest matí. Gràcies, Sergi, cuida't, que vagi bé.
Vinga, Pau, fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dos minutets per arribar a les 3, ràpidament, perquè avui Salut ha anunciat una relativa flexibilització en les mesures per combatre la pandèmia que s'apliquen a partir de dilluns. En l'àmbit esportiu es torna a permetre la reobertura de gimnasos fins al 30% de la seva capacitat, però la principal mesura, atenció, és la represa d'algunes competicions esportives. Quines? Aquelles que puguin donar dret a ascendir a lligues estatals. Per exemple, el secretari de la Federació Catalana de Futbol, Oriol Camacho, ha confirmat fa uns minuts quines categories es poden tornar a posar en marxa.
Actualment, en aquesta primera etapa, es podran reprendre aquelles competicions limítrofs amb les estatals, és a dir, primera catalana, juvenil preferent, preferent femení, i pel que fa a la disciplina futbol sala, divisió d'honor, tant sènior masculí, sènior femení com juvenil.
És a dir, aquí a la ciutat reprenen en la competició, o haurien, el Sabadell Nord de primera catalana, el Sabadell femení a preferent o el futbol sala Sabadell femení de divisió d'honor, entre d'altres. Camacho també ha dit que en els pròxims dies s'anunciaran les dates de reinici de les lligues i tots els detalls de la represa de les competicions. Demà tindrem més temps per parlar de tot plegat, però aquestes noves mesures haurien de permetre també que competicions com la Copa Catalunya de bàsquet amb la Pia i el Club Natació Sabadell es poguessin tornar a disputar. 40 segons per arribar a les 3. Demà en parlarem aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Mentrestant, rebeu una salutació del Sergi Cubero, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, que us envia un petó molt fort des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sabadell. Aquest programa l'hem fet juntament amb el Sergi Garcés, el Sergi Parc, i el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual. El programa el podreu recuperar en uns minuts a les xarxes socials. A les 4 torna la informació aquí a Ràdio Sabadell amb els butlletins horaris. Una abraçada, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.